la xarxa de comunicació local. Parlem de llibres a Ràdio Porreig amb Josep Genescà. Els llibres i els seus autors seran els protagonistes cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza'ns al 107.3 de la freqüència modulada i per streaming a radioporreig.net.
Informe especial, un programa de Ràdio Porreig editat i presentat per Josep Genescà.
Hola, bon dia. Avui volem presentar dos llibres. El primer que us presentarem és Mari Carme Roca. Maria Carme Roca ens presenta aquest llibre, Les illes interiors. És la història amagada d'Esmeralda Cervantes, la filla d'Ildefons Cerdà. Un llibre editat per Columna. Parlem de finals del segle XIX a principis del segle XX. Només tenia 12 anys. Era la Clotilde, la Clotildina, per als de la casa, però també era Esmeralda. Només cal dir que a Víctor Hugo, captivat per com tocava l'arpa i pels seus ulls verds, li havia dit que li és que ella anomenar-se Esmeralda. Doncs avui us parlarem d'aquest llibre, un llibre que ens parla de les illes interiors, aquestes illes que va dissenyar l'enginyer Ildefons Cerdà. El segon llibre que us presentarem és un llibre que ha guanyat el Premi Proa de novel·la. És el cinquè Premi Proa, Les cendres a la piscina, de Laura Gosch. Un llibre que ens porta a la figura d'en Sebastià, que passa de fer de pagès a enriquir-se construint hotels per als turistes. La seva vida conjugal i familiar està puntejada per tres dones de tarannà i origen ben diferent: na Catalina, na Mercedes i la inesperada Lady. Us parlarem d'aquest brillant relat ple d'ironia de l'ascens i caiguda d'una família. I això passa a Mallorca, a Sa Pobla. Doncs avui parlarem amb Laura Gosch. Parlarem amb aquestes dues autores, Maria Carme Roca, per les illes interiors, i amb Laura Gosch, Les cendres a la piscina. Cinquè Premi Proa de novel·la.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
I bé, us vam presentar un altre llibre. Aquest llibre acaba de sortir, és un llibre que, evidentment, és un... L'autora diu que és gairebé com un fill. Per què? Perquè hi ha un procés de gestació, en aquest cas d'elaboració, de preparació, d'edició, i arriba un moment, doncs, que el llibre surt al carrer. I és el que nosaltres avui us volem dir. Avui parlem amb la Mari Carme Roca. Parlar de la Mari Carme Roca és parlar d'una historiadora. Ella, evidentment, més que historiadora, és llicenciada en filosofia i lletres, en l'apartat d'història, i en filologia catalana, en literatura. Això vol dir, doncs, evidentment, dues carreres molt potents de cara, doncs, a conèixer tot el que fa. I és que l'hem entrevistat diverses vegades perquè ella ha guanyat el Néstor Luján de novel·la històrica, també, doncs, ha guanyat premis juvenils com el Joaquim Ruïra, per exemple, o el Barcanova. Bé, ha guanyat molts premis, i això fa que també hagi visitat Porreig amb les jornades de novel·la històrica. Però avui som nosaltres qui visitem la ciutat de Barcelona, que precisament aquesta ciutat és on passa tota aquesta novel·la. Una novel·la que porta el nom de Les illes interiors. Maricar Barroca, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia. Encantada de ser aquí.
Estem a la Boqueria, un lloc ple de llibres, un lloc que ens convida, doncs, a parlar de literatura, ens parlava de... bé... Com t'hi sents en espais com aquest?
Oh, com a casa, com a casa. M'hi sento bé, còmode. Clar, els llibres són la meva dèria, la meva passió. És allò que no puc evitar, ni de llegir, ni d'escriure. Clar, on em puc sentir millor, no? Una llibreria o una biblioteca?
Fa poc era, doncs, per Sant Jordi, que em deies... vaig demanar a veure què tenies i em vas dir... Tinc una cosa, però sortirà a la tardor. I aquest sortir a la tardor vol dir que és el que tenim a les mans. Les Illes Interiors. El nom, però, diríem, per què les Illes Interiors? Per què aquest nom? Aquest nom que sembla que bé, que es podria dir un altre, no? L'oblidada, la... no sé, la...
Sí, clar, els títols poden ser infinits i aquí està la gràcia, no?, que siguin ben diferents. Però aquí sí que de seguida, vull dir, vaig tenir clar que jo volia titular la novel·la d'aquesta manera. D'una banda, feia una picada d'ullet al pare, l'Ildefons Cerdà, aquestes illes interiors que no són com ell volia que fossin aquí a Barcelona, no?, i d'altra banda, i aquí molt directament ja amb tot el que li passa a la meva protagonista, a la Clotilde Cerdà, illa interior, amb el ben entès de tot allò que guardem a dins nostre, i ho guardem aïlladament, no? Des d'un dol per una persona que estimàvem i que ja no tenim, a un desengany per un amor que no ens ha correspost, a una alegria d'aquelles que es desborden, no? O a un enuig que pot fer que aquella illa a dins tingui un volcà i exploti, no? Són moltes les illes interiors que té la Clotilde dins seu.
Hem començat parlant de títols, del títol aquest. És una història amagada que és de l'Esmeralda Cervantes, la filla de... i del Font Cerdà. I aquí no desvetllem res perquè és pràcticament el que diu la coberta. És un llibre de columna, i per acabar-ho d'arreglar, perquè a partir d'aquí només us podríem parlar que hi ha unes flors, que hi ha una arpa, que hi ha una noia que toca, que és aquesta noia, l'Esmeralda Cervantes. Una gran arpista o arpinista. Bé, si fem una mica d'història de sinopsis del que és aquesta novel·la, us direm que a finals del segle XIX i a principis del segle XX la Clotilde Cerdà, la Clotildina, era quarta filla de Clotilde Bosch i de Difolt Cerdà, va destacar com a arpinista, com a arpista excepcional. Una nena prodigi amb la seva arpa i sota el nom artístic d'Esmeralda Cervantes. Des de ben jove va recórrer Europa, Amèrica, i va arribar fins a l'harem del sultà de Constantinoble, acompanyada de la seva mare i mentora, que va deixar davant de la seva carrera com a pintora per impulsar la seva filla més petita. Totes dues van ser rebudes pels alts dignataris, van ser acollides a les Corts Reals i la Clotildina va ser aclamada pel seu gran talent en els auditoris més importants. Mare i filla van desafiar el paper que els guardava tradicionalment a les dones. Jove, idealista i plena d'energia, més enllà de la música, la Clotildina es va convertir en ambaixadora contra les injustícies arreu del món. Un aspecte fosc és la història familiar i un personatge indigne estaran a punt d'enterbolir la seva trajectòria plena d'èxits. Per sort, descobrir la veritat no farà trontollar l'amor de la filla per la mare ni pel pare, un home entregat a la feina i a la política que serà recordat com l'enginyer que va vestir l'Eixample de Barcelona. Mari Carme, fins aquí en diem, però a partir d'aquí ve el llibre. Tu, en una nota, parles del per què. Per què neix aquest llibre?
És una necessitat, bueno, com tants altres llibres, sobretot de novel·la històrica que he escrit. A veure, tots ho són. El que passa que quan és una novel·la d'humor, d'aventures, és un altre tipus de necessitat. En aquest cas hi ha un aspecte humà que és el de rescatar de l'oblit a una dona immensa, a una dona única, a una dona que va arribar a dalt de tot i que aquí no la coneixem, pràcticament no se la coneix. Si sortíssim ara al carrer i anéssim aturant persones i... Què en sabeu de la Clotilde Cerdà o del seu nom artístic, o de l'Esmeralda Cervantes? El més segur és que tothom diria i aquesta senyora qui és. I això és d'una injustícia brutal. I dic, jo vull aportar el que jo sé fer, que és escriure novel·les, i em serveixo d'aquesta novel·la per destacar una persona que hauríem de tenir aquí entre els nostres grans, perquè va ser molt gran.
El fet de que morís concretament a les Canàries,
sí.
Això podria haver marcat també un problema?
A veure, sí que és veritat que el fet que ella doncs se n'anés, ella més va estar voltant tot el món, que també en el llibre també volta per tot el món, vull dir, Barcelona sempre és l'eix perquè ella va néixer aquí a Barcelona, però vaja, ella volta moltíssim. I clar, que morís, que passés molts anys, últims anys de la seva vida i de manera volguda els volgués passar a Tenerife, que és el lloc que ella va escollir, perquè ella va quedar molt decebuda de Barcelona. Vull dir, clar, no la van tractar bé, no les elites burgeses doncs la van arraconar, no? Què feia una noia que tocava l'arpa i que es dedicava a defensar els oprimits, a lluitar per les classes obreres i per la situació de les dones? Vull dir, clar, això no, que toqués l'arpa prou, no? Llavors ella va quedar decebuda. No va interessar que es conegués prou la seva trajectòria, i això que els grans de la música del moment, com podia ser un Brahms, un Wagner, un Liszt, és que la van idolatrar ells mateixos. Clar, però això és una injustícia. Vull dir, va ser allò de aquesta persona no ens interessa, no, i era una dona, i això evidentment li va anar molt en contra. Doncs no se'n parla. Que se'n anés també, que fins que morís a Tenerife també va ser un punt de distància, però ja venia de més lluny, de molt abans, la distància que li van posar.
Segurament que heu sentit alguns croc-crocs, i és que a vegades el que fa això és que costa de posar en marxa la cafetera aquí
a la boqueria,
i això doncs no és la música de l'arpa d'aquesta noia, perquè sonaria diferent. Bé, la veritat és que estem parlant d'una història una mica complicada. Estem parlant d'un pare i un pare putatiu.
Sí.
I estem parlant de personatges. Molts personatges, Molts personatges.
Força, a veure, la Clotilde era una dona intensa i va viure moltíssim, com deia abans, ha voltat per tot arreu. Això és evident que fa que a la seva vida hi hagin hagut moltes persones, moltíssimes, i tant a nivell personal com també a nivell professional, és obvi, no? I alguns, esclar, no els pots eludir, però l'eix central sempre és ella i la mare.
Ella i la mare, aquesta mare doncs, que ho va deixar tot per poder estar al costat de la filla. Precisament la mare era pintora, i era una pintora doncs, que va tenir un mentor, que era el mateix Marià Fortuny, un gran pintor.
I tant, ella era molt bona com a pintora, el que passa que no va poder... A veure, era molt complicat, som al segle XIX, eh? Això és important. Ella, a més, se'n va adonar que, malgrat que valia, però potser no valia prou com per poder surar, i sobretot si no tenia cap tipus de protecció. Ella va voler ingressar a la Real Acadèmia, que estava a Madrid, de les Arts, i no la van acceptar. Clar, què passava? Que si tu estaves a la Real Acadèmia, doncs, podies accedir a moltes coses que si pintaves per tu sol, doncs no podia ser. En Marià Fortuny, com que eren amics, la va ajudar, bueno, hi ha altres pintors de l'època, però al final per això ella accepta de dir, se'n va a Roma, que ell li obre les portes, perquè ell allà, doncs allà tenia un estudi, i allà hi va viure, i també una mica com jo fabulo la novel·la, dic, anem a Roma perquè aquí estàs tancada. Clar, ella no deixa que quan se'n va a Madrid, la Clotilde mare, i agafa la nena, que té llavors 3 anyets, era una dona que acaba de deixar el marit. Això no era ben vist. Si de vegades ara ja hi pot haver, segons quin recel, imagineu-vos llavors. Vull dir que clar, no va tenir les portes obertes, i per això ella va decidir, doncs, va anar buscant el seu lloc. El troba molt bé, sobretot per ajudar la nena, quan decideix que la nena, que ella pensava primer que potser valia per la pintura, quan veu que no, que la nena és un geni de la música, aleshores hi ha la vinentesa, que se'n va a París, és dama d'honor de la reina Isabel, amb la Revolució La Gloriosa el 68 s'havia exiliat a París, i eren molt amigues amb la reina Isabel, i la reina Isabel és qui dona l'ajuda important perquè la nena pugui despuntar, li compra la primera arpa, li paga les classes amb en Félix Godefroy, que era l'arpista top en aquell moment i que era mestre també de la mateixa reina, esclar. Aquest va ser un punt de partida important, quan també llavors ella comença a actuar a Viena amb l'orquestra de Richard Strauss, és que no estem parlant aquí de qualsevol. Llavors ella ja és una joveneta, té 12-13 anys i ja doncs ja destaca, i és quan Víctor Hugo diu, a veure, aquest nom d'això de Clotilde, tu t'has de dir Esmeralda, no?, per aquests ulls verds que tens tan bonics. I la reina, que era molt així, va dir, sí, això de Cerdà, pensem que Cerdà de vegades que hi és molt antipàtic, va dir, posem-li Cervantes. Per què? Perquè ella va actuar quan se celebrava un centenari del naixement de Cervantes, no? I llavors, doncs, bé, era com molt oportú. I de cara a l'arpa va ser l'Esmeralda Cervantes, no la Clotilde Cerdà.
Bé, i aquí fèiem referència fa un moment a Marià Fortuny, però també hem de fer referència a la seva dona. La seva dona era precisament una germana del Federico Madrazo, que era un altre pintor. Aquí podem parlar d'art, però aquí el llibre Franz Liszt, Víctor Balaguer, Guillermo Morfi, bé, inclús el alcalde de Barcelona en aquell moment era Francesc Riu i Taulet.
Exacte, sí, i que va ser important quan ella vol tirar endavant una acadèmia d'arts i oficis per a les noies. L'alcalde li va donar un suport, però va ser un suport de paraula, un suport de dir sí, endavant, això està molt bé, però amb ell el que li feia falta era un suport econòmic, perquè el seu objectiu era que les noies que anessin a classe, que anessin a aquesta acadèmia, paguessin poc, perquè estem parlant de noies obreres, perquè no es tractava d'educar a les noies burgeses, sinó a les noies que no tenien ofici ni benefici, precisament el poguessin aprendre i que amb un ofici es poguessin guanyar la vida. Clar, això era una autèntica revolució. I aquí ningú s'hi va voler mullar. Ella va perdre la seva fortuna i va posar bous, va perdre bous i esquelles a darrere d'aquest gran projecte, malgrat que, de paraula, a tothom li semblava bé.
Aquí la novel·la doncs, ens porta a descobrir l'origen d'aquesta noia, el per què d'aquesta noia, si tenia germanes, si no tenia germanes, si, qui eren els seus pares. Bé, parlem de realitat o parlem de ficció?
A tot es barreja. A veure, jo em baso la base és totalment real, és totalment sòlida, perquè per això, evidentment, doncs, a més, ja ho saps que és una de les meves dèries, doncs, documentar-me al màxim possible, però clar, jo vull fer una novel·la, jo vull explicar coses que no sabem si és veritat, tot i que s'hi poden acostar. I clar, els buits que no sabem de la seva vida, les coses, aquelles coses que no sabem, són les que a mi em serveixen per crear aquesta ficció, que és una ficció que potser s'acosta a la realitat, que potser és veritat, però que no la podem constatar com altres coses, com si va fer aquest concert aquí, que si va anar a aquesta ciutat, això ho podem constatar. El que ella pensava, el que ella sentia, la seva relació amb segons quins personatges, que no sabem, que no podem demostrar, aquí és on s'hi posa la novel·lista.
Sí, perquè aquest, com dèiem, aquesta novel·la ens porta a viatjar per Barcelona, a anar per Barcelona, a caminar per Barcelona, i aquí podem trobar-hi tots els, bé, gairebé 24 escenaris de per on transcorre aquesta novel·la. Ha sigut complicat a l'hora d'unir tot això? Com ha sigut? Perquè més enllà de la realitat hi ha la ficció.
I tant.
Per tant, però ha de lligar d'alguna manera.
No, clar, més el que has de construir, parlem de novel·la, és una història versemblant, creïble. No? O sigui, amb les veritats i amb les mentides, per dir-ho així, no? Que a la ficció també li podem dir mentida, però per tot tant a encaixar. Això, a l'escenari aquest, la part que surt de Barcelona, és, bueno, per mi ha estat divertit. Primer perquè, a veure, jo vaig néixer al barri gòtic, llavors sempre és, aquests espais de la Barcelona antiga són espais molt estimats per mi, que m'agrada, si ve el cas, com en aquest, no? Doncs recrear-ho. I clar, fer un treball de camp, clar, a més, visc a Barcelona, per mi ha estat això fàcil, però també ha estat compromès, perquè és evident que t'han de lligar totes les peces i que el que no vols és fer doncs una cronologia de tal dia va estar aquí, no, el que fas és construir una història, no? Però clar, és aquella, allò que es barreja, d'una banda el compromís, el repte de veure com et quadra tot, però per l'altra també l'emoció de trobar-ho, i quan trobes que t'encaixen les peces, visca.
Quants anys portes esbrinant? Perquè els autors, normalment el que feu és prendre notes, de prendre notes i després encaixar aquestes, no? Quan fa que va sortir la idea de dir i de crear aquest...
Parlem del 2016-2017, que es va encendre com la llum de dir... És a dir, quan jo descobreixo aquesta senyora, que la veritat no la coneixia, i jo mateixa em vaig avergonyir de dir, com és possible que no conegui, que no sàpiga de l'existència d'una dona tan increïble, tan gran, no? I a partir d'aquí, mentre estic fent altres coses, doncs jo començo, perquè això ho faig amb totes les novel·les, vull dir, jo quan en redacto una, jo ja fa temps que l'he treballada, i mentrestant doncs jo vaig agafant recopilació, vaig anotant idees, el que tu dius, vaig prenent notes, algunes prosperen, d'altres no, perquè a lo millor t'has entusiasmat amb una idea i després dius, ai, això no, i en canvi aquí aquesta anava sortint, i jo ja anava buscant coses d'ella, i el que em va acabar de donar l'empenta de dir, va, Carmeta, posa't a escriure una novel·la sobre ella, és que el 2020 es va fer cap a... Bueno, jo recordo que vaig anar, era l'estiu, estàvem en pandèmia, i es va fer una exposició al Palau Robert, que la van fer la Lorena Fuster i la Isabel Segura, vull dir, van ser elles qui van muntar i organitzar, que és on el Palau Robert va ser molt maco, i clar, llavors vaig dir, ui, elles també se l'han trobada i necessiten també dir-ne alguna cosa. Però clar, una cosa és una exposició, jo em faig una novel·la, okay? Cadascú des d'allò que sap fer, no? I vaig descobrir també, per exemple, amb aquestes recerques que anava fent, que la Isabel Segura havia fet un llibre que és, però el seu és un assaig, és els viatges de la Clotilde Cerdà, eh? I allà sí, doncs, que podem saber a on va anar, a cada lloc que va anar, no? Però jo volia fer-ne una novel·la, jo volia dir la meva, no? I explicar aquests buits a través del que sabem, és clar.
I bé, i aquí hi ha uns diàlegs entre les pàgines del llibre que d'alguna forma, doncs, t'inquieten, et sorprenen, sobretot aquesta relació de les filles, de les germanes, la mort del pare, bé, tota una sèrie, el testament, totes aquestes històries, que això no ho podem dir, però que això són els elements que marquen aquesta novel·la. Una novel·la que, com us dèiem, està plena d'art, està plena de música, i precisament amb la música volem acabar. Maria Carme Roca, quina música hi podríem posar per acabar aquesta entrevista?
A bé, el millor és posar-hi la música que interpretava ella. Malauradament, no tenim cap enregistrament del que ella va fer, cosa que per l'època hauria estat possible, i no ho tenim. Però sí que del que va composar, perquè ella també era compositora, sí que en tenim una, del que ella va crear, no? I precisament, que això aquí farem aquí, a Ona, farem festa grossa el dia 29 de novembre, perquè una pianista, no tenim l'arpa, però interpretarà aquesta peça, que, i a part alguna altra que ella interpretava en algun lloc, no? I aquesta que dius, en quina música podíem acabar? A veure, amb les que ella tocava. Ella, per exemple, per dir-te coses, no? Una que li demanaven sempre, que des d'aquella, saps quan hi ha un cantant famós que diu, vinga, que sempre li demanen aquell bis, que canti aquella cançó o aquella altra, doncs era la dans de Silfes, la dansa de les Sílfides, que era una peça del seu mestre, del Félix Godefroy, i que ella interpretava de meravella, però també feia coses més alegres. A veure, tota la del Carnaval de València, també tocava, a veure, l'Ave Maria de Schubert, bueno, tocava infinitat d'obres. A veure, podem dir que de la música que hi havia aquell moment, ella ho interpretava tot el que era possible, ho interpretava l'arpa, moltes vegades també acompanyada del piano. Bé, clar, i es veu que amb el tema dels arpegis era sublim, tothom quedava bocabadat.
Doncs a veure si trobem una d'aquestes peces que per acompanyar aquest final. Moltíssimes gràcies a Maria Carme Roca i felicitats pel llibre.
Moltíssimes gràcies. Gràcies de debò. Plaer.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
L'autora que ens acompanya ens va parlar que el món es tornava senzill, però ara, evidentment, és un altre llibre. Un llibre que va molt més enllà. Sí, a més li han donat el Premi Proa de novel·la d'aquest any. Un premi merescut. Felicitats.
Moltes gràcies.
Laura Gosch és mallorquina, ja heu sentit, i el llibre precisament està escrit amb aquestes frases mallorquines i parla de l'eslot i parla de totes aquestes frases, sobretot objectius que moltes vegades nosaltres hem de buscar per entendre, però sí que és veritat que ella ha volgut escriure en mallorquí perquè es veigués aquest que hi ha aquest idioma, no un dialecte, sinó un idioma que és català, mallorquí, valencià, però que va unit amb un objectiu, Països Catalans, és així?
Sí, exacte, jo crec que en aquesta novel·la era important que sa història, ja que té lloc a Mallorca i els personatges també neixen allà, estàs escrita en sa nostra varietat i en tota sa riquesa lèxica, gramatical que tenim, i a més crec que, com bé deies, tot això construeix aquesta llengua, llengua catalana, amb totes les diferents variants que podem trobar, i crec que no hauria tingut sentit, per primer perquè hauria estat una falta de versemblança, i en segon lloc perquè crec que és l'actor, i també és l'actor, per exemple, de Catalunya, valora sentir-se a prop, no?, d'aquestes paraules que pot ser cert que a vegades poden costar una mica si no se coneixen, però que per compte és que a més no hauria tingut sentit fer una altra cosa.
Sí, a més li donen aquesta singularitat, que això és important, aquest coneixement. Un idioma que està maltractat aquests moments a Mallorca també.
Sí.
Bé, Laura, quan parlem de Laura, és de Sa Pobla, Sa Pobla, a Mallorca. Ella és molt jove, va néixer el 1993, va poder recollir el 2018 el Premi Goya a millor curtmetratge d'animació de Woody Allen, amb Woody, com a creadora i guionista. En l'àmbit del teatre ha vist premiades i publicades les següents obres: Seguir, el 2019, Matar el pare, el 2020, i La deliberació dels escorpins, el 2021. També ha publicat la novel·la La cosina gran, Lleonard Montaner, una novel·la que li va donar molt èxit. I el darrer llibre que va publicar és, i que per això la vam conèixer, El món es torna senzill, Empúries, el 2022. Ara podem dir que aquest llibre ja ha estat traduït al castellà, a l'italià i al grec, i a partir d'aquí neix aquest nou llibre, Les cendres a la piscina, un llibre que va més enllà. Jo ara podria llegir tot això, però penso que és millor que l'autora ens situï en el que ella ens vol dir.
Sí, bé, en realitat Les cendres a la piscina és una història familiar, i una història que gira al voltant d'un personatge central, que és el personatge d'en Sebastià, el patriarca, que fa d'eix i també una mica de punt de fuga de la resta de personatges. Clar, tots aquests personatges que formen part d'una mateixa família mos permeten travessar diferents èpoques, diferents generacions, diferents vivències, i d'alguna manera també reflectir des de sa història humana, des d'aquesta experiència més individual i familiar, tot un dalt a baix i un canvi de paradigma que s'accedeix en aquest cas a Mallorca, i que comença a accedir a l'arribada del turisme a Silla, però que és un paradigma que podríem extrapolar a altres indrets, és a dir, aquesta sacsejada no és exclusiva de Mallorca, però sí que serveix per explicar com se varen produir una sèrie de canvis que encara duren i que afecten facetes com, evidentment, l'econòmica o la professional, però també les facetes familiar, sexual, sentimental, etc.
Aquí, en aquest llibre, com deies tu, hi ha molts personatges, però sobretot penso que té un to de dedicació, un llibre que està dedicat. Uh-huh. Tu dius els avis, no? Uh-huh. Els avis que es deien són els teus avis, no? Què em pots dir dels teus avis? Què em pots dir?
Sí, és cert que aquesta novel·la, jo sempre dic que la vaig començar a escriure pocs mesos abans que morissin aquests dos avis, els meus dos predins, a Mallorca tenim predins, i clar, i per tant, el llibre és, en certa manera, neix una voluntat de retenir aquestes vides fugisseres, vides i vivències, anècdotes, episodis que varen afectar unes persones que només vaig conèixer a la darreria de les seves vides, en els darrer terç, però que són importants per explicar la persona que sóc, la persona també que són els meus pares, per exemple, i sobretot també com hem arribat fins aquí. Per tant, els seus personatges, els personatges centrals, per exemple, d'en Sebastià, s'inspira d'una manera molt clara en el meu predí patern, que és un predí amb el que no vaig tenir molt i molt contacte, i precisament perquè no vaig conèixer tant directament com, sobretot a partir d'anècdotes i d'històries que altres m'han contat d'ell, la ficció em permetia donar una narrativa, una seqüenciació al seu personatge, a la seva persona i a la seva vida.
Però només parles dels avis. També el llibre va dedicat a les padrines.
Sí, també, exacte, també el vaig voler dedicar el premi, sobretot també a les predines, perquè sobretot aquesta novel·la en gran part fa una aproximació a la seva generació. I, per exemple, hi ha el personatge d'Anna Catalina, la primera dona d'en Sebastià, que s'inspira en la meva predina paterna. Evidentment s'inspira, perquè quan jo me poso a la seva pell i parlo de sentiments, de sensacions, és només una hipòtesi, una aproximació que faig jo, però que evidentment tenen fins i tot un punt de temeritat, de gosadia, perquè no puc saber què sentia i què pensava ella, però sí que per mi era important recollir aquest testimoni, i a més, en el cas de les predines, com que són d'una generació que sovint per educació potser no externalitzava, no verbalitzava tant sentiments, contradiccions, frustracions, aquí la ficció me permetia posar-me a la pell aquests personatges inspirats en elles i explorar totes aquestes tot aquest paisatge més anímic, de caire més anímic.
La padrina Antònia, la padrina Magdalena.
Sí, exacte. Clar, els dos predins varen tot el Sant Joan i varen morir a començament d'any, però les predines hi són, i a més les predines... Passa una cosa també a Mallorca, que és que, i sobretot a un poble de Mallorca, que és que les predines estan molt a prop, i la majoria d'infants que han crescut a pobles a Mallorca han tingut les predines com a segones mares, perquè quan els pares eren a treballar dinàvem allà o estàvem moltes hores allà, i per tant tenen un paper, una presència que és cabdal. Per tant, si la ficció permet, en aquest cas, agafar aquest petit testimoni, aquestes històries, i posar-les al servei d'una història més gran i coral, per mi era un repte, i a més un exercici molt tendre.
Parles d'una època en què Alemanya va... era l'època del mur de Berlín. Ens parles d'història en aquest llibre, no només ens parles de Noel, sinó que ens situes en aquesta història, però també en altres. També parles de les Torres Bessones, parles... Què és el que realment vols aportar? El que llegeixi el llibre ja veurà que són viatges, no?
Sí.
Però que en recorda aquests viatges. Però la llei de fronteres obertes, no. La llei de fronteres obertes per Mallorca va ser una altra cosa, no?
Mm-hmm. Sí, totes aquestes referències que comentes, des del mur de Berlín fins a referències... és que no només són referències històriques o polítiques, sinó també podríem dir referències pop, no? És a dir, per jo era important contextualitzar tots els capítols, no? Tots aquests episodis personals i familiars i més privats en un context universal, a vegades nacional, a vegades internacional, perquè d'aquesta manera se crea un diàleg entre pot ser allò que li està passant a una persona jove o gran d'un poble com ara Sa Pobla, Alcúdia, etc., i el que està ocupant els diaris i les notícies a nivell mundial. I això serveix també en part d'aquest peu de pàgina contextual, podríem dir, serveix per posar en un marc que té a veure amb quina música sonava, què se sentia a la ràdio, què deien les notícies, quines pel·lícules se miraven, com se vestia la gent, perquè només amb aquest context transversal podem també entendre alguns comportaments, algunes actituds dels personatges, si els presentam descontextualitzats, perd tot el sentit d'aquesta evolució.
Una evolució que s'ha viscut a la Pobla? A Sa Pobla?
L'evolució, clar, aquesta novel·la comença a Sa Pobla, perquè en Sebastià és un personatge que comença a treballar com a pagès en el camp, i Sa Pobla és un poble que tradicionalment se dedicava a això, era un poble pagès, però després, quan en Sebastià, amb l'arribada dels turistes, comença a fer diners i comença a treballar en el món de la construcció, després esdevé propietari d'hotels, aquí ja ens movem a Alcúdia, a Ocanada, que són zones, Port de Pollença, són zones més de costa i per tant són zones que, a diferència de Sa Pobla, que no ho ha viscut tant, clar, la part propera a la mà és la que ha patit més aquesta reconstrucció, no? aquesta transformació a nivell arquitectònic, estètic, no? I com, diguem, és un moment de la novel·la, se diu substituir la terra per formigó. Això real i ha passat molt també en aquests pobles.
Una persona, doncs, que ho té tot i acaba amb res.
Clar, lo de tenir-ho tot també és relatiu perquè, i de fet són algunes de les reflexions que jo espero que el lector se la pugui trobar llegint el llibre, que és que si entenem... Clar, tenir tot per a un personatge que pot ser una visió més, com en Sebastià, més utilitarista...
No estic parlant de diners, eh? Estic parlant de...
Sí, exacte. Clar, sí, és això, en Sebastià pot ser per ell aquesta idea de... ell, que quan coneix la seva dona, Catalina, té fills, fa fina en el camp, aleshores se presenta l'oportunitat de guanyar diners en construcció, hotels, etcètera. Per ell, aquest tenir-ho tot passa a associar-se en això i pas que a mi, evidentment, perd efectes, vincles, etcètera. I clar, totes les novel·les, aquesta idea de sens caiguda, també de com se sent i la caiguda esquitxen tot el seu entorn, però clar, com se pot veure en el primer capítol de la novel·la, en Sebastià és una persona que ha tastat un èxit que també se pot interpretar o no com a èxit, perquè pot ser, dir, sí, són diners, però que mor sol, no?, també, i són aquestes dualitats, també.
No podem dir gaire més de llibre, eh? Mm. Parlem de tu. Què és el que et fa escriure?
A mi escriure és una activitat que m'ha acompanyat sempre. Jo, de fet, en els agraïments també el meu pare, que va ser el meu primer lector a partir de 7 anys, quan vaig començar a escriure contes, però per mi a mi m'agrada contar històries i sobretot m'agrada fer ficció, que sempre, evidentment, parteix d'elements que són propers d'alguna manera, però perquè m'ha permet explicar, entendre. Mira, fa no gaire El meu editor, de fet, en Josep Llum, va esmentar una frase que crec que era d'en Vicenç Villatoro, que era membre del jurat, que deia que quan ell volia explicar alguna cosa escrivia assaig, i quan volia fer-se preguntes feia novel·la. I m'ha semblat una cita extraordinària, m'ha semblat perfecta, d'aquestes que dius, ai, m'hauria agradat dir-la jo, perquè és meravellosa. I és ben bé això, quan fas una novel·la, i per exemple una novel·la com aquesta, te fas preguntes i amb la ficció proves d'on una resposta, sabent que no hi ha una veritat absoluta, simplement són aproximacions teves, però per mi són sempre un camí molt agraït a escriure i molt entretingut.
Però aquí parles del valor també de les dones, no? D'aquestes dones potentes que ha tingut el que té al costat i que marquen les diferents èpoques de la seva vida.
Clar, en Sebastià té aquestes tres dones centrals. Les dues primeres són les que apareixen més desenvolupades en el llibre, na Catalina i na Mercedes. Però clar, tant na Catalina com na Mercedes, com després na Lady, representen, per una banda, diferents maneres d'estimar i d'entendre en Sebastià, de concebre'l, però també, elles personifiquen el tipus de companya, de dona, que en cada moment en Sebastià decideix que necessita de vora. És a dir, en Sebastià és una persona que és curiós perquè per una banda pot semblar un personatge molt individualista i independent, però quan t'hi atures i t'hi fixes, la relació que tens amb les seves dones és també d'una dependència. Ell necessita, per exemple, na Catalina li dona una força en el començament, na Mercedes valida la idea que té d'ell mateix en un moment donat, na Lady també apareix en un moment donat per cuidar-lo, és a dir, ell són, però alhora les dones no només van a remolc d'en Sebastià, sinó que són, sobretot les dues primeres, persones complexes, amb contradiccions, amb conflictes, amb dubtes, amb blancs i negres, i són dones fortes i valentes.
Dones valentes que, a més, pateixen també tots aquests canvis que hi ha hagut a Mallorca.
Sí, exacte. És a dir, elles, de fet, per exemple, na Catalina, en contrast amb en Sebastià, ella representa una altra manera de relacionar-se amb aquest canvi d'escenari. És a dir, així com quan en Sebastià canvia d'estatus, considera que també tota la seva vida, tot, des de l'educació dels seus fills, l'estètica de la seva casa, la seva manera de vestir, tot, s'ha d'adaptar a aquest canvi d'estatus, na Catalina representa aquesta visió una mica més recelosa, més escèptica i més conservadora pot ser, però alhora més humil, també més modesta. De dir, ostres, està molt bé fer diners, però no fa falta tampoc que tota la nostra vida hagi de disfressar-se d'una altra cosa per estar assassada d'aquest, no?, d'un estereotip concret.
I parlem, quan parlem de la Mercedes, parlem d'una persona que ho té tot, bàsicament, i que però li falta molt. I que molt el troba amb una secta, amb una...
Sí, també, perquè a mi lo que per això és important aquesta novel·la és no, primer això, no crear personatges estereotipats, i en segon lloc, sense fer judici, simplement presentar vivències i episodis i decisions que siguin versemblants, però que alhora, és a dir, que sobretot també humanitzin bastant els personatges. Per exemple, na Mercedes és algú que sí, en un moment donat està casada amb un home ric, té moltes comoditats, però sent un tipus de buit, i aquesta sensació també pot ser de sentir es buit malgrat tenir tots aquests elements, pot ser molt, molt, molt real, i ella, mira, troba aquesta manera de canalitzar es buit i mira
i la idea no diem, no? Una persona doncs que bé, que és un afegit, diguem, un afegit a l'acabament de la vida. Però no diem res més. Hi ha una cosa que sí que m'ha creat l'atenció, sobretot de com és el muntatge, no? I fa riure, a més fa riure, no? Que és quan el complot, que li dic jo, jo li dic el complot familiar per dipositar l'urna.
Sí, això a mi m'ha feia ganes, és a dir, no... Clar, això és un poc spoiler potser, però sí que
només una pinzellada.
Sí. Però sí que és cert que podríem dir que aquesta idea de les centres a la piscina té una explicació dins la novel·la, que té un punt Germans Cohen, un punt esperpèntic.
I que l'ha de descobrir el
sí, lector. Exacte. Sí.
Però bé, tu ara et queda això, no? Et queda començar aquest llibre. Jo sé que el teu poble doncs, ja està a punt per rebre'l, està a punt per llegir, per comentar-lo, no? Però tu, una persona que ja has viscut a aquest poble, com creus que reaccionarà davant teu?
De moment, les reaccions que estic rebent són positives perquè molta gent detecta, identifica coses, comportaments, anècdotes, detalls, curiositats que pot ser trasllada o li recorda, no? fa que evoqui, no? aquesta gent una altra persona, no? És a dir, tothom té, pot ser, o molta gent té un Sebastià a les seves vides, algú que s'hi assembla, o una Catalina, o un Miquel, o un Josep, o una Laura, no? És a dir, crec que hi ha prous elements també, a part com que estan molt lligades a la vivència humana, a una idiosincràsia, i a més també, com deien, aquest canvi social que va fer trontollar moltes coses i moltes famílies, l'aproximació aquesta de moment està sent com molt empàtica i una lectura bastant entranyable, o sigui que en aquest sentit estic molt contenta i tant de bo segueixi sent així.
I una cosa important també, molts autors mallorquins i autores. Què passa a Mallorca? Aquesta raó que hi ha una revolució?
Jo crec que sempre hi ha hagut molt bons autors a Mallorca i autores, evidentment. Jo simplement puc dir que me sent molt afortunada perquè supos que persones com en Sebastià Portell, per exemple, o ara en Aina Fullana o jo mateixa, potser som de sa fornada jove, no? Des que ara estem rondant sa trentena, però clar, hi ha grans autors i fins i tot pues, autors com en Sebastià Alzamora, en Melcio Comas, en Pere Antoni Pons, que són més de 70-80 que han tractat també qüestions relacionades amb el turisme a Mallorca, però fins i tot generacions anteriors, com Quim Frontera, Antoni Vicenç, bueno, en el Lluci Remis també de 70. Clar, hi ha una base molt sòlida i jo sempre m'he sent privilegiada de poder formar part d'aquest grup.
La música també, ja saps que posa final en aquest programa. Uh-huh. I no sé, si anar a Mallorca, on anem? On anem, Laura? On voldries anar amb la música? Què podríem posar per acabar aquest programa?
A veure, si han d'anar...
Aquesta entrevista, vaja.
clar, és a dir, si han de... És cert que justament en aquesta novel·la no hi ha música mallorquina, però, a veure, malgrat que pugui semblar una mica tòpic, si hem d'anar potser a cercar un grup mallorquí que a mi m'agrada moltíssim i que me commou i m'emociona i que, a més, fa no gaire he anat a un dels seus concerts, seria una cançó d'Antònia Font. Per tant, no ho sé, per exemple, pot ser Batiscafo Catiusques o podria ser una bona cançó, no ho sé.
Doncs amb aquesta cançó acabarem. Escolta, que tinguis molta sort, que disfrutis d'aquest premi, que disfrutis que això només sigui un començament dels premis, que ja en tens uns quants, però que en vinguin molts més a darrere perquè ets molt jove i tens molta feina per fer. Moltíssimes gràcies, molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Batiscafo monoplaça, esteu focus a l'abisme de ses aigües insondables, només tu les averigües, Batisca fos socialista. Redactant informe tràgic, ja m'agrada maquinista, a Institut Oceanogràfic. Batisca fos solitari, tu és un rotinc planetari. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles. Ja s'ha fet de nit i es planta on s'il·lumina i canten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles. Ja s'ha fet de nit i es planta on s'il·lumina i canten set sirenes aproximadament per no existir. Patisca fos socialista, redactant informe tràgic, catedràtic i oribusques, Institut Oceanogràfic. Batisca foc a tiusques, fas un atles visionari. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles. Ja s'ha fet de nit i es planton s'il·lumina i canten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles. Ja s'ha fet de nit i es planton s'il·lumina i canten ses sirenes aproximadament per no existir.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
I fins aquí aquest programa. Avui hem parlat amb Mari Carme Roca. Hem conegut què hi ha més enllà de la vida d'Ildefons Cerdà, però també de la seva filla, l'Esmeralda Cervantes, una història amagada. Les illes interiors, un llibre de columna. L'altre llibre que us hem presentat és el de Laura Gosch, que va aconseguir el 5è premi de proa de novel·la. I és que el llibre es titula Les cendres a la piscina. Doncs bé, hem conegut aquest brillant relat ple d'ironia de la caiguda d'una família, de l'ascens, també de tot el que significa els diners, la feina, l'amor, el sexe que pot tenir una persona, un patriarca, que era en Sebastià, que va passar de fer de pagès a enriquir-se construint hotels per a turistes. Esperem que us hagi agradat. Fins aviat. Adéu-siau.
Informe especial, un programa de Ràdio Porreig editat i presentat per Josep Genescà.
Parlem de llibres a Ràdio Porreig amb Josep Genescà. Els llibres i els seus autors seran els protagonistes cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza'ns al 107.3 de la freqüència modulada i per streaming a radioporreig.net.
Com un joc vam escriure un grapat de cançons, cuinades poc a poc la passió.